Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les tietes de La Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ja són les tietes dins de l'estudi, dins de La Caravana. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda i molt contenta, molt feliç.
Per què?
Ah, ho tens que dir tu, no jo.
Ah, ara arribarà, ara arribarà.
Ah, arribarà.
Sí, com sigui, la setmana ve o no?
Sí, 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 sí.
Vam anar a votar?
Eh?
Vam anar a votar? La sí. Fiesta de la democràcia,
Sí, au, que estic contentíssima, és pel 23 de juliol.
Parlarem després, en parlarem. Jo també estic molt content. Sí, sí.
Encantada, eh? Jo crec que tots.
Sí, sí, saps quan començava vacances, jo, oi?
El 23.
El dia 21. Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que també vam anar a votar, vam celebrar la festa de la democràcia.
Vam votar. Sí, va, sí, va, sí. Va. Vam fer la festa.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt contenta. Molt bona tarda, feliç, molt contenta. Feliç, feliç, feliç.
Ara. Va, ja el presentem perquè si no, no. I és que avui les nostres tietes estan acompanyades d'un dels actors més coneguts i estimats de casa nostra. Ell és Joan Pera. El nostre convidat d'avui va començar la seva carrera el 1965 amb l'obra Prohibido suicidarse en primavera i va obtenir el seu primer premi l'any següent amb l'obra Històries del Zoo. A poc a poc es va anar fent lloc en la indústria de la interpretació convertir-se en l'actor oficial del Teatre Nacional de Barcelona, amb el qual va fer gires per tot Espanya. Però la major popularitat la va aconseguir treballant a la televisió, primer a Televisió Espanyola, després a TV3, on es considera la primera persona de Catalunya en aparèixer. Ara, després de més de mig segle, pujant als escenaris, apareixent a la televisió, a la ràdio i fent d'actor de doblatge, Joan Pera puja a La Caravana de Ràdio Estel per fer un repàs d'aquesta llarga i exitosa trajectòria. Joan Pera, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Bona tarda. Laura, Consol, Carme.
Gràcies.
Em sap greu, perquè les veig tan contentes i sempre passa el mateix quan faig una funció. Ai, Déu meu, que compleixi les expectatives.
Sí, home.
I tant.
Només faltaria.
Falta que les complim nosaltres, amb tu.
Però vosaltres esteu magnífiques.
Oi, tant.
Ja comencen. Abans de tot plegat, però sempre demanem una cançó al convidat que ens acompanya. Avui és aquesta. Clar, jo estic molt feliç que la cançó triada de Joan Pera avui sigui aquesta, perquè és un dels musicals que vaig tenir el plaer de veure al Majestic, al Her Majestic Theater de Londres, sí. I em sembla, Joan, que tu
no fa
gaire que l'has vist.
Ah, sí. No, no feies tu
de fantasma.
Sí.
Podries haver-ho fet. O de fantasma ja n'has fet en alguna obra de teatre.
Eh? El fantasma, també. Què n'hauré fet? Sí, perquè fa un any vam anar amb tota la família per celebrar un aniversari, perquè som tants que sempre hi ha un aniversari. Vam anar tota la família a veure aquesta funció, que l'han deixat de fer aquesta setmana.
Oh.
Sí, sí, sí. Res, després sí. De no sé quants passada. Anys, fa sí. Molts anys que sí. La feien, l'han deixat de fer ara. Va, Joan, ara quan repassàvem molt per sobre la teva carrera artística, hem parlat de les obres amb les que vas debutar en el món de la interpretació i segurament t'ho han preguntat molt, però d'on surt aquesta passió pel teatre i per la interpretació?
Bé, jo vaig néixer en una casa que la meva mare i les meves tietes eren molt teatreres. El pare no, el pare era un home de camp, era un home de camp i de bosc, era fins i tot anarquista, no va anar mai al teatre, però la mare i les tietes eren les que feien teatre sempre i jo anava cada diumenge a veure teatre. El teatre sempre era a casa meva. I esclar, i de petit em va costar molt estudiar, em va costar molt anar a treballar, em va costar molt tot, jo vaig pensar, però si el que m'agrada és l'altre, quines ganes d'anar a treballar. I a més ja m'ho coneixia tant, perquè abans d'aquesta funció que dius que vaig debutar, del Prohibit estudiar-se en primavera,
sí.
Que per ser la primera vegada que vaig sortir en un teatre professional, i em van aplaudir un mutis. Jo tenia 16 anys, és que em va semblar que jo ja era Hollywood, tio, no? Però abans d'això jo ja havia fet unes 200 obres. Cada diumenge feien funció. I, esclar, aquesta cosa tan meva, ho he anat continuant i ho continuo fent ara, d'anar fent funció i d'anar treballant amb el que podia, perquè en aquella època, esclar, feies això, feia de mestre, feia de venedor de cafè, feia de venedor de seguros, feies de tot. Però la il·lusió, l'estimació, l'amor que hi posaves en el teatre era tan especial que si vaig poder encaminar-me cap aquí i viure d'això que m'agradava tant, doncs alabat siga Déu. Viure només, eh?
Clar, és que és el que passa. Només quan tot el que sigui art és viure.
Sí, sí. Esperar sempre aquell moment tan especial que de cop i volta, com el Messi o com un actor de Hollywood, cobraré molt. Però això ja vindrà.
Encara tens temps.
Quan vas començar la teva carrera, Joan, t'haguessis imaginat que series un dels actors més estimats a casa nostra?
No, però és que jo tampoc no aspirava a això. Jo aspirava a fer funció. A mi el que m'agradava era fer funció. I de vegades deia, jo era tan feliç el diumenge a la tarda quan feia funció. Després, quan ja et fas professional, aquella funció l'has de fer cada dia tard i nit. Però, mare de Déu, això no pot ser, no... Però no he tingut mai unes fites ni tan sols de premis, no? De dir... Però, bueno, sóc gran. Ja sé que sóc gran perquè, després d'haver vist el que he fet, penso, dec ser gran perquè, si no hagués tingut temps de fer-ho tot això, no? Mm-hmm. Però tampoc em vaig imaginar que tindria aquesta estima. També és veritat que ho he donat molt al teatre. Vull dir que quan jo surto a escena el que vull és que la gent estigui bé, s'ho passi bé.
Ho transmets, sí.
I aleshores aquesta il·lusió meva, o aquesta simpatia amb la gent, aquesta manera d'acostar-nos, d'alguna manera ha funcionat. I he tingut la sort de durar, perquè si moro als 30 o als 40 anys, he quedat a mig.
No ho diguis, això.
No, home, sí, que he tingut sort de durar.
Ah, gràcies.
I que duraràs, tens que durar, eh?
Bueno, ara vull estar aquí, que ja és un gran què. Ja.
No, per nosaltres tens que durar molt.
Clar, si anem per ordre cronològic, Joan, fent un repàs de la teva carrera, també hem de parlar sí o sí de la teva primera aparició a televisió. En aquest cas va ser de la mà de l'estimadíssim Joan Capri, sí, amb el doctor Caparrós.
Esclar, vaig tenir la sort de treballar amb un crac, realment un dels grans actors que hi ha hagut a Catalunya durant segles, eh? No era d'una temporada. El Capri era una persona i un actor especialíssim. Especialíssim. Que va ser el meu mestre, i jo moltes vegades em renyaven, i moltes vegades no em donaven feina perquè era massa el nebot del Capri. Jo durant molts anys vaig ser el nebot del Capri. Mm. Però que aquesta proximitat que tenia ell amb la gent era el que jo buscava tota la vida. De fer una funció, la que fos, però que tingués aquesta proximitat amb la gent. Que sortia el Capri i només veure el caminar, la gent ja reia. I que allò que li passava també li passava al senyor de la butaca. I parlava com... En els discos, el Capri parlava com el meu avi, com el meu veí, com el tiet. I aquesta proximitat a mi em va marcar molt.
Però l'has aconseguit.
La proximitat, sí, perquè no vull fer mai cap funció que no sigui que em passi... Que jo pugui fer veure la gent que em passa a mi de debò.
La vida real.
Sí, a la vida real. A vegades em diuen, fer un Shakespeare. És clar, un Shakespeare, tots els actors volem fer Shakespeare. Home, és el cúmum, és la cima, no? Però jo, quan llegeixo un Shakespeare, penso... Ai, Déu meu, això que li passa a aquest home a casa meva no passa mai. Com ho farem, això? Com els hi faig dir? Però si això no ho fem a casa. Ni ens reunem d'aquesta manera tan rara que ens reunen.
Ens situem, Joan, el 10 de setembre,
sí,
de 1983.
Sí.
Primera emissió en proves a TV3.
Sí, sí.
Ahí passa això.
Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya.
És la primera vegada que em sabia el paper de memòria. I es nota, per exemple, un estaquirot.
Clar, imagino que devia haver molts nervis aquell dia, però com et va arribar un encàrrec com aquest?
D'una manera molt casual. Jo acabava de fer el Capri, el Caparrós, i, esclar, de tota la gent jove... Llavors el teatre estava molt malament, hi havia molt poc teatre a Barcelona. I, bueno, vam fer aquell programa que va ser... Aquell doctor Caparrós que va ser la primera sitcom que es va fer a tot l'estat espanyol. El primer programa en color que es va fer. I, esclar, tenia com una certa fama. Sortia pel carrer i la gent em coneixia. I ells van buscar algú que fos conegudet. I em van venir i em van dir-ho. Però que consti, això és veritat, que els hi vaig dir que no. Els hi vaig dir que no perquè no era la meva missió. Jo no sóc presentador, jo no sé fer-ho de presentador. Se'm nota que estic com un estaquirot. I me'n vaig anar, em sap molt de greu, però no ho faré, i tal i qual. I llavors van insistir. Alguna altra vegada la vida m'ha passat.
I tu que ets bona persona.
Sí, sí, els agrada molt, però es nota que estic com un estaquirat, es nota molt, fa molta vergonya.
No, ho notes tu, perquè nosaltres no ho vam notar-ho, eh?
Però Carme, sí. tu saps quina perruca em porto en allà? Sembla un Beatle.
Jo no em vaig fixar en tu, amb la manera de parlar, d'expressar-te.
Clar, ara parlàvem d'aquell 10 de setembre de 1983. Sí,
molts nervis, eh? Ara la gent no es pot imaginar els nervis que hi havia en aquell moment. Clar. Perquè...
Naixia una cosa nova i de país.
Sí, home, i era un pas endavant espectacular. Que tinguéssim una televisió a Catalunya pròpia en català. Això ara sembla que no pugui ser, però llavors era una cosa... Mira, Madrid ens va tallar les connexions, tots estàvem convençuts que els tanques hi entraven per la Diagonal, hi havia una por tremenda. I els polítics també molt nerviosos. A mi em venien, digues això, em venia un altre, digues allò, digues l'altre, em van atabalar. I després l'endemà les crítiques dels diaris van ser tremendament dures.
Sí?
Sí. Sí, és difícil d'explicar en aquests moments, però en aquell moment la televisió no tenia un prestigi, com si diguéssim, intel·lectual o cultural. Fer televisió era
un entreteniment.
Era un menys tingut. Tota la gent intel·lectual del país ens va posar en contra. I a sobre, en català, que si jo em vaig equivocar amb no sé què, d'aquelles coses...
La mínima ja estava.
Sí. Les crítiques van ser durilles.
Deia, parlàvem d'aquell 10 de setembre de 1983, per tant, el proper 10 de setembre en farà 40 anys de tot plegat.
No pot ser que faci 40 anys, però no sé ni el que he fet. Jo aquests 40 anys...
Sí, que ho saps, sí.
Ara en parlarem de tots aquests 40 anys, però abans, no sé si esteu preparant alguna cosa especial per celebrar aquest 40 aniversari.
Bé, val a dir, i això ho dic objectivament, no, sense massa rancúnia, que durant tots els aniversaris, quan feia 10 anys, quan feia 20, quan feia 30, no em van convidar mai. Mai em van convidar. I jo pensava, tota aquesta gent que surt aquí a la TV3 i que mana aquí, tots aquests d'aquí 100 anys no se'n recordarà ningú. I de mi, cada vegada que sortiré.
És veritat.
És veritat.
Clar que sí.
Però aquest any... han tingut molt, molt la deferència, la simpatia i molt, molt contents, m'han fet un especial, un sense ficció. Uh-huh. Un sense ficció que, bé, no ho puc dir.
Amb un final, una miqueta sí que es pot
dir. Amb un final molt sorprenent.
Sí?
Ai, que bé!
Molt sorprenent, un final molt sorprenent.
Ai.
Però, esclar, a mi també em fa una mica de vergonya, això, perquè... ho dic sense falsa modèstia. Tampoc és tant el que jo he fet. Hi ha gent que sí que és important, però... Jo...
I tu ets important.
No, bueno, som importants nosaltres perquè estem un rato junts. I perquè...
Joan, és important viure... Vull dir, unes estones...
Sí, però només és hora i mitja, dues
però
hores.
Però és igual. No saps el que representa per nosaltres.
Preparem per anar-te a veure.
Però fa,
i després...
fa una mica de vergonya, perquè no sé què dir... Un tema no sé què dir. La meva dona ja m'ho diu. És que de vegades sembles aturadet.
No!
Perquè quan estàs en aquestes situacions...
Ets tímid, Joan?
Sí.
Sí, una mica
i
sí.
I d'on et surt la força per sortir a l'escenari, aleshores?
La gent.
Sí.
Clar,
sí.
És que sí... Jo surto. Si la gent no rigués, és que allò seria horrorós, eh? Però, esclar, si surto i ja ens entenem, d'alguna manera la cosa ja va sorgint. Mm. Però, esclar, que et facin un especial, això, un sense ficció, de tant... Em fa una mica de cosa. I no ho vull ni mirar. Ui. Mm.
Sí que el miraràs.
Tu pensa que nosaltres estarem mirant i,
i
tindrem ganes de veure.
Pensarem vosaltres, eh?
Gràcies.
I tot un casal sencer això... miraran.
I tant.
Això, vés-me posant pressió, tu, ara.
Pressió a sobre.
Ja la pots tindre i treure-te-la de sobre.
No, però a vegades, amb la meva dona, jo li he dit avui, ara venim cap aquí, que hem anat a buscar una neta, que tenim una neta. Després de 80 anys tenim una nena. I això també té gràcia.
Tocava, perquè els Pere...
Sí, tots són nois.
Sí, xicots.
I li deia, m'han dit, Mary, que tu també hi surts en el documental. No, jo no, quina vergonya. Dic, home, si surto jo, ja em fa vergonya a mi, imagina't tu.
Clar, en Joan Pere ha sortit a televisió, ara ho dèiem. Sí, va ser la cara visible de TV3 aquella primera emissió, però ha sortit en sèries com Amor meu, el show de la família Pere, Amor, salut i feina, i per qui digui, sí, ha sortit molt en televisió, però ha sortit en algun lloc més, sí, no és l'únic mitjà que va provar. També ets dels primers actors catalans que van inaugurar radioteatre de Ràdio 4.
Sí, senyor.
T'agradaria tornar a fer ràdio, Joan?
Sí, m'agradaria molt. Era molt maco. Perquè, esclar, nosaltres, la gent que estimem el teatre, qualsevol funció, ja tens la funció a la mà i ja tens com una mena d'esperit, ja la voldries fer. Ja llegeixes una funció i ja la fas, no? I a la ràdio era llegir la funció i la fèiem. I la fèiem amb l'Almendros, amb gent molt important, amb el Palmerola, amb gent molt important. I era molt maco. Cada setmana estàs allà fent aquell radioteatre. Mira, una anècdota. Quan jo anava a col·legi, passava per davant d'una botiga que tenien obres de teatre. I quan anava cap allà, la que tenia les 10 pessetes, em comprava l'obra de teatre. Però, esclar, em feia tanta il·lusió, jo tenia 10, 12 anys, que en el moment d'estudiar, posaves a estudiar així, però jo tenia la funció a sota. I anava llegint, i anava llegint. Però, esclar, anaves llegint la funció i sense adonar-te'n l'anaves interpretant. I el mestre un dia em va dir... Diu, Pere, ¿en qué acto estás?
Imagina't.
Perquè se'm deia que estava
actuant. Jo, de veritat, Joan, que em fa molta, molta, molta il·lusió dir-te això, perquè i les tietes ho van veure, quan va venir Roger Pere també a la caravana, li vaig dir, Roger, em va enamorar el món del... Me'n vaig enamorar del món del teatre gràcies a una obra que vas fer, i ella em va prometre que tornaria a fer, que es diu Infantillatges.
Sí, sí.
Maquíssima. Que és preciosa. Però recordo la primeríssima vegada que jo vaig anar al teatre, era un xaval molt jove, molt petit, va ser a veure això.
¿Dónde vas?
Al vàter.
¿Solo?
Es que siempre he ido solo. ¿Por qué?
Me ha salido la pregunta tonta.
Solo.
¿Y tardarán mucho?
Això no estava escrit en el llibre.
Ja m'imagino.
Quan ell riu una mica murriant. Esclar, jo quan deia la vaig veure molt petit, era el Teatre Borràs. Quan anar al Teatre Borràs volia dir només una cosa, vaig veure l'Estranya Pareja. Com recordes aquells anys amb Paco Morán?
Home, ara, vist així en perspectiva, vaig estar 13 anys treballant amb ell. Realment va ser una època magnífica, extraordinària. Extraordinària en tots els aspectes. Perquè socialment vam tenir un moviment social cap allà, cap al teatre. Molta gent va anar al teatre per primera vegada a la seva vida. Tu perquè de petit, però gent més gran, gent castellana, gent obrera, gent... Vam fer el teatre molt democràtic. I la veritat és que el Paco i jo, que érem molt diferents... que érem molt, molt diferents, a dalt d'escena lligàvem molt bé.
Us enteníeu.
Molt bé, molt bé, molt bé. Després em fotia bronca, això. Mira que me has hecho mear. Però ens enteníem molt bé, molt bé, molt
bé.
I
una vegada us havia agafat un atac de riure, sobre l'escenari.
Sí.
Més d'una, no? Un
clàssic.
A mi se m'escapa el riure moltes vegades.
Perquè
m'escapa... Se m'escapa el riure, i això em va passar abans d'ahir fent funció, i em passa. Perquè quan la cosa, la gent la disfruta, i la veus, i tu la deixes anar una mica amb aquella entremaliadura que saps que riuran, ja se m'escapa el riure abans de començar. Mm. Però al Paco no li agradava riure a escena, no li agradava, perquè ell era un actor serio. Era un còmico serio.
Sí, però ell treia moltes morcilles,
sí, però ell era sempre elegant, altíssim. Era un senyor d'escena. Quan se li escapava el riure, llavors se li trencava tota la història. Mm. Llavors anava, tenia sempre una ampolla fent veure que era whisky, tenia un whisky i se'l tirava per sobre. Mira que m'he mojado! No és que es hagués mojado, no. És que s'havia fet pipí.
Ai, pobre.
Sí, perquè s'aguantava tant... Però va ser una època realment extraordinària de teatre i que crec que vam fer teatralment molt de bé a la ciutat. Molta gent que no hi havia anat i que hi anava i que va tornar anar al teatre, que es va acostumar a anar al teatre.
Clar, ara en parlarem d'això, Joan.
En una època que hi havia molt poc teatre a Barcelona, sí. Molt poc, i que la gent hi ha molt poc, molt poc.
Ara en parlarem d'això, abans, però el tall que escoltàvem de l'Estranya Pareja era un tall extret d'aquell especial que vau fer per acomiadar l'Estranya Pareja al Palau Sant Jordi. Va ser el 99, i per cert, si no m'erro, l'obra de teatre està inscrita al rècord Guinness Mundial, sí, amb l'obra de teatre amb més entrades venudes, 14.797.
Sí.
Una borrada, això.
Les set últimes eren de la meva família. Perquè no ens ho crec, ni el Paco i jo.
Però més que una obra de teatre va ser un fenomen.
Sí, és que va ser un fenomen. Perquè, és clar, hi havia diverses coses que lligaven. Realment, el títol de la comèdia, que era una estranya pareja, bueno, això després va passar molt amb l'Aznar i el Pujol, amb, vull dir, molta gent és una estranya pareja. Però que anessin al teatre i es trobessin que realment era una estranya parella tan divertida, això ja era. Després que en aquell moment el que hi hagués un castellà tan castellà com el Paco i un català tan català com jo, en aquell moment del país que hi havia aquesta idea de unió, que ara sembla més trencada, no? Anava la mar de bé. I, per descomptat, la comèdia s'ho passaven molt bé. I és una comèdia que amb el Paco vam estar a punt de no fer-la. Perquè no tenia gràcia.
Però la gràcia vas posar tu també.
Clar, no tenia gràcia. Això no tiene gràcia, esto no tiene gràcia. Ella me dice, pues no lo hacemos. ¿Tú qué? Dic jo, Paco, lo que tú digas. No. Bueno, la vam provar, perquè no feia riure massa. La situació... Home, la situació és un drama. El senyor, que és amic, que l'ha deixat la dona, sí, sí, i que es vol matar. I és un drama tremendo. Jo no tenia gràcia.
Però és que tu d'un drama fas riure.
És que tots els drames, han de ser curtets. No pot ser curt.
Tens que dosificar.
No, llavors ja és un dramon.
Sí, no.
Clar, Joan, ara deies, veníem d'una època que la gent no anava al teatre i em dona la sensació que el teatre català va recuperar molt, sí, va haver un punt d'auge, i ara se'n tornem-hi. Per què els teatres els hi costa tant omplir? O fem al revés, per què a la gent li costa anar tant al teatre? Sobretot al públic jove, no?
Perquè anar al teatre, nois, és un acte d'amor i és un acte de voluntat. No hi vas arrossegat com el futbol per un entusiasme o la música, que van per aquell lloc d'allò. No, allà has de tenir la voluntat d'anar-hi. És el que jo sempre dic, és molt important estimar, però és molt més important tenir la voluntat d'estimar. I aleshores, és clar, si un senyor s'està a casa seva tan tranquil veient la tele, que fan el Sálvame aquest de l'altre...
Ai, no,
que s'acaba, ja s'acaba.
Per favor.
És igual, el que sigui. Sempre trobaran coses d'aquestes. Aixecar-te de la cadira per anar a veure a una gent allà que enraona tot el rato. Això és pesadíssim.
No hi estic d'acord.
Jo sempre dic que el teatre, perquè sigui maco, no cal que ho facin bé, que també. Cal que et transmetin allò que et volen dir. I si et transmeten allò, llavors quedes enganxat. Té una màgia el teatre que et quedes enganxat. Però, és clar, el teatre, bueno, ara actualment, ha funcionat molt bé. També és veritat que les institucions han apoyat molt, tant l'Ajuntament, la Generalitat, com l'Estat o el Ministeri, han apoyat molt la cultura, el qual és digne d'elogi i de respecte i de molt d'apreci, no? Perquè el teatre ha pujat, sobretot gràcies per això, perquè econòmicament no funciona, i llavors, és clar, si funciona més fer pisos, jo de vegades m'estranya com allà aquí, aquell teatre, no se l'han venut i han fet pisos, que guanyarien molt més, que no passa allà un senyor xerrant davant d'una cortina.
Però és molt important el xerrar darrere d'una cortina, perquè és cultura.
És molt important comunicar.
I ho necessitem.
Sí.
Necessitem aquesta comunicació.
Jo aquesta funció última que he fet, que al final ja dic, escolteu, tot això que us he explicat, res de res. És només perquè necessitava que ens comuniquéssim, que ens tornéssim a trobar, que ens veiéssim.
Que feia temps que veiem.
Amb una pandèmia pel mig.
Ara.
Sí, sí.
Va, un
sí.
Minut que passa de 6:15 de la tarda. Joan, fem una cosa.
Ai.
Perquè ens queda parlar de Júnior, per exemple, que és l'obra que acabes de fer, però ens queda parlar de moltes coses. Les tietes et voldran preguntar,
clar,
també.
Home, jo vinc més clàssic. Per les tietes. Que...
Gràcies, gràcies.
Ara et faran l'entrevista a elles i no saps on et fiques. Parlarem també de Woody Allen, i clar, t'has topat, ara et faré un robo a mano armada, que com que anem a publicitat, si vols després ja em pots pagar, eh? Jo soc molt, 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 quan dic molt és molt, fan de Woody Allen.
Sí.
Com donaria pas a publicitat Woody Allen, Joan?
Oh, thank you. Publicity. Thank you.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 PM tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Tres minuts que passen de 6:45 de la tarda i li feia aquesta broma a Joan Pere amb en Woody Allen aquí a Porta, doblant molts i molts anys. Quan fa? Fa moltes pel·lícules que dobles a Woody Allen. Primer va venir al Valdivieso, no?
40, sí, 42. El va començar a doblar en castellà al Valdivieso, Miguel Àngel, que va ser un dels mestres de doblatge i mestre meu també, una excel·lent persona, que va morir molt jove. I, per cert, el Woody Allen, quan va morir, va enviar una carta de condol a la seva viuda. Agraït, no? I llavors, esclar, vam provar, van anar buscant a veure qui el podia fer. I a mi jo vaig ser dels últims de provar-ho, però sí, va funcionar. El tema va funcionar. Jo vaig fer-ho i quan ho vaig veure vaig pensar, semblo jo. Sí, no sé com, no sé per què, però semblo jo. Sí, i llavors alguna vegada ens hem vist, però també és molt tímid. Jo ja li dic això, tu me gustas mucho. I ell em diu, no, tu mi. Dic, no, no. Tu a mi.
Tu sí. Contigo.
Clar, com és parlar amb en Woody Allen? Perquè ho has explicat en moltes ocasions, que us heu trobat més d'una vegada.
Sí. Bueno, primer que va despistat. Sí, no saps. Woody, soc Joan Pere. Sí. Primer no. Joan Pere no li sona. Joan Pierre li sona més.
Joan Pierre. En sèrio? Sí.
Si no n'è vero, ben trovato. Un dia li vaig enviar, quan li van donar el premi d'Astúries, li vaig enviar un ram, que d'aquí allà em va costar...
Més que el ram.
Sí. I no em va contestar, no em va dir les gràcies. Jo que li vaig posar... Jo
Pierre,
no. I quan ens vam trobar aquí, li vaig dir... Que vas rebre un ram? I em diu... Ah, sí, ah, eres tu. Ah, eres tu, collons.
I has, parlant de doblatge, has doblat a un altre dels personatges més estimats també a Catalunya, que és el Mr. Bean, fent per Rowan Atkinson.
Ah, sí. Sí, sí. Si són gent que els hi passen coses, mira, em van bé.
Home, amb aquest t'havia agafat algun atac de riure mig doblatge o no? No, perquè, clar, les liava molt grosses,
sí, Mr. Bean. Sí, sobretot en l'escurçó negre. El Mr. Bean no tant.
Ah, també escurçó negre,
sí,
clar.
El Mr. Bean, com que va molt mesurat, el gag va molt mesurat... Home, recordo que si em va agafar un atac de riure amb aquell gag de Mr. Bean, de la reina,
sí,
que al final li fot un cop de cap.
Sí.
Aquell encara el veig i encara se m'escapa el riure.
No, boníssim. No, i l'escurçó negre... Pensa que per aquí, per la redacció, ha sonat més d'una vegada
el
allò
Baldric,
de
Baldric. Sí. amb qui ens havia agafat atacs de riure era amb aquell de l'Estrellats.
I aquí neixen Estrellats, és el que et volia dir.
Aquell, sí, no podíem. Havíem tingut que sortir de l'estudi. Ens agafava el riure.
Sí.
Recordo que li ensenyaven en Raonar amb una espelma que bufava i li deia a la senyora, saps que sé que són les 7? I ella, saps que sé, que sé, que sé, que sé, que sé, Betty, saps?
Va, i si tornem a parlar de teatre, fa poquíssim, Joan, que has estat al Teatre Condal de Barcelona amb Júnior, sí, que va acabar el passat 7 de maig, però que hi ha estat des del 20 de gener, per tant, sí, un èxit.
Bueno, és clar, si comptes amb el Paco Morán, que vam estar 5 o 6 anys, aquesta és petita. Però la comèdia era molt...
Petita, diu.
Petita.
Però aquesta... Oh, jo em cansava molt, Carme.
Oh, ja, però és que ho feies tan bé.
Això, però que cansa fer de jove...
Ja
m'imagino. Oh, però estàs molt bé, parlar de Catell.
Sí.
A la vam parlar,
No es diu.
Tens unes cames molt maques,
Però si vaig amb pantalons, com
no,
ho has vist?
No.
He anat al lavabo, que hi ha un...
Que no, no has anat al lavabo ni te n'has fiat a l'obra.
Sí?
Surs un ratet amb els pantalons una mica baixos. I realment estàs molt bé de tipus encara,
Ja li diré a la meva dona.
Ara. Digue-li.
Ara.
Avui amb bona fe,
Avui em deia, fa 15 dies que no fas teatre i ja t'has engreixat. Però què dius si no menjo res?
Joan, sembles el Colombo quan diu allò de ja li diré a la meva dona. Va, escolta'm, et faig una pregunta i ara sí els dono la paraula a les tietes que et preguntin allò que vulguin.
Consol, que faltes tu, va.
Abans, però, déu-n'hi-do l'èxit que has aconseguit durant tot el llarg de la teva trajectòria, però sí que et vull preguntar personalment què és per tu l'èxit, Joan.
No m'ho he plantejat. Mira, tira una cosa que dic en el Sense Ficció. No, quan fas les coses, no les fas per tenir èxit. Les fas perquè funcionin i flueixin. Perquè flueixin. L'èxit sempre és un accident. No saps mai per què una cosa té èxit o no. Sempre és un accident. En canvi, l'actitud de que la cosa funcioni, això sí que ja és més de per sempre, no? Per tant, si alguna vegada he tingut un èxit, tampoc me n'entero massa. Vull dir... Vull dir, esclar, en teatre un èxit pot ser, doncs, això, sis mesos de teatre, i això, doncs, ja és un èxit. El problema és després de l'èxit. El problema és després d'allò. El problema... Em van donar una vegada un premi a Corea. A Corea. I em van convidar a anar a Corea per rebre un premi de tot Àsia. I me'l van donar a mi, que no soc xino ni res. El problema és l'endemà del premi. Ai, per cert, a Seul, una cosa que va bé per aquesta ràdio.
Va.
A Seul,
sí,
la patrona de Seul, a Seul, a Corea, és la Mare Déu de Lourdes.
Epa!
I enmig de Seul, a la catedral, hi ha la cova amb la Mare de Déu, les espelmes i uns reclinatoris.
Boníssim, això.
I em va fer molta gràcia.
Boníssim. Consol, va, tira.
Va. Bueno, tens una veu peculiar.
Peculiar, sí. Sí, bé.
Aleshores, treballes molt, has treballat moltíssim, i amb una dona li preguntaríem... Has tingut 6 fills.
Sí, però va ser el rato que menys vaig treballar, però bueno...
D'una altra manera, podríem dir.
Per què?
Com ho vas poder conciliar, tot això? És a dir, com t'ho combinaves?
Bueno, perquè tot ve fluït, allò que dèiem. Jo sí, a mi m'agrada molt fer funció i faig funció al vespre, però mai he permès d'alguna manera, o no he volgut mai, que el personatge que jo feia se'm mengés a la vida real.
És important.
Jo, a la vida real, tenia el meu equilibri, tenia la meva dona, tenia els nens, tinc una vida normal. Ho dic perquè he vist molts companys i companyes creant un personatge que llavors són esclaus d'aquell personatge. Jo sóc una persona que la vida és una meravella, és un gran regal de Déu, i que val la pena viure-la en tots els seus aspectes, no? I aleshores, no, tampoc volia sacrificar la meva vida per seguir sempre un personatge. Lo dels nens. Penseu que jo he tingut 6 fills, esclar, però, així, la gruixuda. Els dos grans són normals.
Bueno, i els altres no.
No, ja us explico. Vull dir que un ve després de l'altre. Però al cap de 7 anys... Va venir el tercer, que a veure si és la nena, doncs mira, va venir el tercer. I va ser nen, també. Però és que al cap de 7 anys més, en van venir 3 més, en un any. O sigui que van passar de 3 a 6.
No quan tenies obres de teatre?
Sí, però... Ah. El Woody Allen diu... El Woody Allen diu... No és ningú mèrit tenir un hijo. Cualquier tonto puede hacerlo.
Ah, sí?
O sigui que es veu que devia ser veritat, perquè mira'm a mi.
Tres de seguits.
I llavors, no és que hagi anat combinant, no. El que passa és que, bueno, que també aquesta idea de compartir-ho tot. Estem amb una família, ja han compartit els èxits, han compartit els fracassos, hem compartit les penes, ho hem anat compartint tot. Ara que som gran, em sap greu haver-los lligat tant a una vida com la meva. Tot i que els meus nanos porten això de ser fills d'algú amb molta dignitat. Però em sap greu si no haguessin tingut un pare així famosillo, que diuen, potser haguessin sigut, i en canvi estan molt bé, no? Però em sap greu haver-lo sacrificat aquest a compartir els meus èxits, que sempre he procurat minimitzar-los, i els fracassillos, que, bueno, que li treus una mica de ferro a l'assumpte, no?
Però ells estan molt feliços de ser els teus fills.
Sí,
amb el que
sí.
Parlar,
no, i els altres, imagina't.
Els altres perquè no els conec. Sí. Has fet alguna vegada teatre amb el teu fill?
Sí, alguna vegada sí.
Fins i tot una sèrie de televisió van fer.
Sí, una sèrie.
No és el
moment més brillant de la meva vida, no, per això.
perquè és molt pesat, no?
Bueno, perquè estàs pendent, estàs molt pendent de... d'ell, i ell també està molt pendent de mi.
Clar.
No tens aquesta llibertat d'acció.
Com el veus tu com a actor, Joan, el Roger?
Oi, quina pregunta.
T'ho diré... No, claríssim. És un nano que té un talent extraordinari. Té un talent superior a la mitja. Ara en aquest país nostre, hi ha molts bons actors i actrius, molt bons. Molt... Però en Roger té un talent que està per sobre.
Jo li veig fent el paper de... No de Mozart, el...
Sí.
Amb l'altre, com se diu.
El Mozart, l'Amadeus.
L'Amadeus.
Està extraordinari.
I és fabulós. I el vaig veure ja de jove fent dos germans. Fent el mateix
també.
Paper, ell dos vegades.
Germans de sang.
Els germans de sang.
Sí, molt bé.
Jo, és que, de veritat...
Té molt de talent. Té molt
el que dius
talent.
És molt cert,
Sí, és un nano que té molt de talent. Això li va a favor i va en contra, esclar. Mm-hmm. Perquè... no està tant en el món laboral com si ets un actor més normal, diguéssim. El tenir talent sempre ha de ser coses especials i tal i qual, no?
Laura.
Consol.
O Consol.
Consol.
O qui sigui.
Parla, Consol. Que jo ja he parlat molt.
Bueno, jo no sé què li preguntaria... Has fet els pastorets?
És el primer que he fet a la meva vida.
Veus?
Jo ens ho deia.
I si vols, te'l recito de dalt a
baix. Vinga,
home.
Què feies?
Era una tarda d'estiu. La brisa de les flors gronxava i un infant reia i jugava a la voreta del riu.
Ah.
L'enquetera com el lli, rosadet com una aurora, d'ulls negres com una mora i de cabell rissat i fi, etc.
Aquest no
vas improvisar. Als 5 anys jo ja feia els pastorets.
Aquest no te l'he vist.
Doncs, bueno, vaig deixar allà un record extraordinari.
Eres a Mataró? Jo.
Sí. Els millors pastorets de Catalunya.
Clar.
No, exacte.
Tot i no sortint-hi jo, ja són els més bons, imagina quan hi sortia.
Joan, començàvem aquesta bonica xerrada avui amb tu, i tu ens deies, ara a la meva edat em fa por fracassar o no complir expectatives.
Sí, això, el complir expectatives sempre fa molt
amb l'edat?
Sí, perquè, bueno, si ara jo prepararé una funció per Nadal. Una funció per Nadal. Esclar, cada vegada que ara estreno una funció, em fa més por... Perquè si no em va bé o d'alguna manera fracasso, ja tinc molt poc temps per recuperar.
Però és... per què no fracassaràs segur?
Per què tens que fracassar?
Bueno,
o treu-t'ho del cap, això.
Sí, bueno, no és fàcil. No és fàcil trobar aquell punt exacte. Jo que diuen que sóc morcillero i que improviso i tal i qual, sí, home, sí, però tot està molt mesurat, Exactament sé aquell moment que puc posar la morcilla, o aquell moment que puc fer una pausa, o aquell moment que la gent s'esperarà. Això requereix moltes taules, molts anys a dalt d'un escenari. Sí, però ara veurem a la propera funció.
Que ens pots explicar alguna cosa o no, d'aquesta funció per Nadal?
Mira, t'ho dic perquè encara...
Com la faràs?
No, el Condal, segurament el Condal o el Goya. És el conte de Nadal del Dickens.
Home.
Ah, del Dickens.
Un clàssic.
Oh.
Sí, el Mr. Scrooge.
Aquesta obra.
Clar, és molt bonic. Això l'havia fet també el Capri. És molt bonic, el paper és molt maco, però, esclar, surt moltíssima gent, has de jugar molt.
Amb els fantasmes.
Amb el fantasma i el fantasma dels Nadals passats i dels presents i dels futurs. El conte és molt maco.
És preciós, és preciós.
Però...
Però en plan divertit.
Clar, Aquest és el problema. Aquest és el problema.
Clar.
Jo li vaig dir a l'autor i al director, dic, esclar, em presenteu una cosa molt maca, però que en principi no fa riure.
És un drama.
És un drama i és un sentiment i és un tio amb molta mala gaita. I, a veure, sí, com m'ho faig jo? A veure, com m'espavilo jo perquè la gent se li escapi el riure?
No, no.
Però, Joan, segur, si tu has fet el Don Juan Tenorio...
Ai, sí. Amb...
També, també. No,
que també, que oi tant. I amb qui el vas fer?
Oi, amb la Lloll. Vam riure. Rèiem tant en aquella funció que algun dia ens trauran.
No, no, i el vas fer molt, molt bé.
Estava molt bé aquella funció, molt, molt.
I ben drama que és.
Per tant, esclar,
anima't.
Però, bueno, a veure, com pots fer un drama amb la Lloll? Allà, vestida de monja, estirada al llit.
Ai, sí.
Sí.
Torna un moment de la teva carrera, Joan, t'has sentit encasillat, ho dic, perquè... És veritat que tots t'hem vist fer molt d'humor, moltíssima comèdia, i algun paper que t'he vist en alguna pel·lícula, en algun drama i de persona seriosa, i que li estan passant drames a la vida, etc, he pensat, hosti, mira el Joan, saps?
Clar, perquè, bueno, per exemple, el Pau Casals.
Per exemple?
El Pau Casals. Esclar, allò no era una interpretació d'un personatge, allò era una vivència de personatge. Era molt veritat tot allò que dèiem. No calia que ho interpretéssim, no calia que féssim... Oh! Era molt, molt de veritat, no? I aquesta tendència que tenim els humoristes a passar a bateria, a comunicar, a empatitzar, si ho passes al drama, llavors té molta més força. Això passa, eh? Passa. I esclar, hi has de posar aquella cirereta que tregui ferro, que doni alegria... i que faci que la gent et segueixi. Mira, si alguna vegada aneu al teatre i sentiu que la gent tus,
ui,
ja podeu plegar.
Malament,
sí. Malament,
eh? Sí.
Això és claríssim.
T'has parat alguna... Has parat alguna vegada alguna funció per algun mòbil, per alguna... cosa d'aquestes?
Alguna vegada, si és festa major, o si vas amb un embalat i està festa major, sempre hi ha un mòbil allà, alguna vegada dic, agafi'l, que segur que em busquen a mi. Sí. Sempre...
Tu creus que costa més fer riure que fer plorar?
Bueno, depèn de l'actitud que tinguis. Clar. El que passa és que el fer riure no és que costi més, és que és més cansat. Fer riure vol dir sortir a escena i està absolutament des del segon 1 amb la gent. Brillant, jugant, creant màgia. Si tens un drama, pots sortir allà tranquil·lament, si et segueixen bé, si no, t'asseus en un sillón, et poses a plorar i pots... No cal. És molt... És menys cansat.
Perquè tu t'ajudes molt de la mímica. Et mous i fas... Sí.
Però lo
de la mímica ja fa riure.
Espavientos, que es diu.
Sí. Peculiar teu és el to que li poses.
Sí, sí.
El to.
El to és molt...
El to. Vull dir, el que saps... I saps interpretar la gent que estem allà.
I jo sé que si ho dic d'aquella manera,
sí,
funciona. Si ho dic tal com està escrit, no funciona.
No.
I això, quan era petit, tenia 5 anys, anava als Maristes.
Ah, sí?
Sí, i em feien sortir recitar, de 5 anys, eh? Mm-hmm. I em recordo que el professor, el mes, l'hermano, em deia, no, dilo d'aquella manera.
Ella ja sabia...
Sí, dilo d'aquella manera. Okay, jo, de petit, pensava, de quina manera de voler dir, perquè... Diu que deia, de oro eran las tijeritas y las agujas también, pero aunque sean de oro, trabajo cuesta coser. I d'aquesta manera és el que això feia gràcia.
És que la interpretació és molt...
Ja, però és ben bé... Mira, jo podria dir que és aquell lloc que m'ha donat Déu, no? Però també fa vergonya dir aquestes coses. Perquè tampoc...
Per què?
Perquè si són certes.
Sí, però tothom té un do i no té tanta importància. No.
Però no tothom.
No, ho dic de debò. Ho dic
te la mereixes,
no,
no, per veritat.
Si ja sóc gran.
No, jo també ho sóc.
Joan, deixa'm...
Oh, però gran, tu ets la Carme.
Ah, i a mi no em coneix
ningú. Vaja que no, segur que sí.
No, ja no.
Em toca fer una d'aquelles preguntes que a mi generalment em resulta incòmode, eh? No m'agrada fer-la, però com que ha passat el que ha passat amb altres actors i actrius, i etcètera, te l'he de fer. Joan Pere ha pensat en retirar-se dels escenaris?
No, clar, no hi penses mai, en això. Si no és per una obligació, una enfermetat, un... I ara...
Sí, ja tenim Joan Pere per estona, eh?
Bueno, jo tampoc no vull pensar. Jo tota la vida he anat fent sempre el mateix. Fer funció, que és el que m'agrada més, anar a casa, organitzar, estar pels nanos, estar per la dona, tornar a fer funció, l'endemà funció... I sempre faig, i si no, fer un doblatge, i si no, anar atabalat, perquè a la mateixa hora he quedat amb una ràdio, amb un doblatge, i amb un metge, i amb no sé què, i la feina que tinc per anar-me organitzant. Els nens em renyen, has de portar una agenda, però si no... Bueno, aquestes coses, no? Però no he pensat a retirar-me. Home, penso que el dia que no pugui o no em vulguin, perquè, és clar, entrar a la nostra edat, i us dic que vosaltres... La
sí,
nostra
més
edat.
O menys. Sí, sí.
Sembleu més joves que jo. Aquest no. Aquest
és no. Aquest és una criatura.
Però entrar a la nostra edat també, moltes vegades, no és que tu et vulguis retirar. D'alguna manera la gent ja et va retirant.
Et retiren.
No? Jo la feina que tinc per cridar, de dir, ei, que jo també hi soc. I això em passa amb Focus, per exemple, el meu productor. Ei, que jo... Sí, però és que tu, esclar, segons què, ja ets gran, no? Ja et van retirar una mica del laboral. Però... De pensar-hi no, gens.
Per tant, si et pregunto per futurs projectes, a banda d'aquesta funció que estàs preparant,
sí,
per Nadal...
Clar. Estic preparant aquesta funció per Nadal,
sí,
però ja m'han dit que per al setembre de l'any que ve ja tenen la funció preparada per mi.
Sí?
Ah, molt bé.
Sí,
aquesta de Nadal serà una cosa...
Setembre del 24, entenc, eh?
Sí. O sigui que ja tenen preparada una funció per mi. Que encara li vaig dir, aneu de pressa, perquè, és clar, cada vegada m'acostaré més als 80 que als 70. No ens enganyem. I vés a saber com m'acabaré jo. Però, és clar, com que em veu a dalt d'escena, és veritat, que tinc molt de moviment i no paro. I,
no para, sí, no para.
La meva dona em diu, però com pot ser?
No et costa, amb aquesta funció que has fet, quan et quedes així com més desmaiat,
sí,
i la vitalitat que tens...
Bueno, perquè m'haig d'aixecar.
Però vull dir que tens una vitalitat, perquè estava mirant l'obra de teatre, sí, i ara com s'aixecarà? I quan t'ho estires?
Sí.
I t'aixeques amb un sentiment? Estàs molt bé de forma.
Però escolta, alguna vegada m'ha passat, allà, en el moment que caic a terra i tot,
sí,
allò, que l'aixecar-me m'ha agafat rampa. Ah! Saps allò?
Mira, aquell rato que...
Jo li deia a l'actriu que no puc, que tinc rampa. I llavors aquella es podia riure, per tant, que era...
Pensava
que
era paper.
Aquell tros que estàs, que et desmaia, sí, sí, et quedes així, com un monigot,
sí, sí,
aquell tros és
divertidíssim. Hi ha un moment, aquí, que estic amb una ràdio de missa. Hi ha un moment...
De missa, esclar.
Perquè, és que jo sempre vaig donant inputs, no?, allà, perquè vegin que he sigut bo i escut, que soc de missa, sempre vaig donant inputs. Hi ha un moment que m'aixecaven així.
Sí.
I jo deia, semblem el davallament de la creu.
Sí,
entre
sí,
la Magdalena i Sant Joan Evangelista.
Aquests no se t'ajuden, però tu tens molta vitalitat, moltíssima.
Bueno,
estàs molt fort per l'edat que tens.
O sigui, l'última crítica que vaig tenir, l'última crítica que em van fer, que deien, bueno, està bé, la funció està bé, fa riure i tal, diu, però el més sorprenent és que s'aixeca sol de terra.
Sí, senyor, oh, sí, senyor.
Cert.
Boníssim. Jo pensava que era
boníssim.
Molt bo, i no, és que m'aixeco sol.
Fas alguna de preparació per seguir fent teatre o no? Sí. Preparació física, vull dir.
Sí, faig cada dia els... els passos, sí. Els passos per anar prenent totes les pastilles.
Aquest és l'exercici, sí, que fas?
La poso una allà baix, l'altra allà baix, l'altra allà baix, l'altra baix.
I vas caminant.
I corro i vaig prenent.
Vas fent el recorregut.
Sí. Mentre no t'equivoquis, ja va bé.
Bueno, sembla que em seria igual, eh?
Joan Pere, de veritat, ha estat un plaer tenir-te avui a la caravana. Sí. Torna quan vulguis.
Perquè
ja
demà,
que...
demà, no continuem demà.
Jo torna quan
si
vulguis.
Sí.
Hem quedat
això...
a la meitat, eh?
Ara. Saps que això és casa teva. Ho saps de sobres, que Radio Estel és casa teva i sempre ho serà.
No.
T'agraïm moltíssim molt, que hagis vingut, que hagis pogut trobar el moment.
És així.
Però jo us diré una cosa. A mi em diuen en ràdio normal amb un senyor que et fa preguntes i dic que no. Ara, si sou vosaltres, llavors...
Ara. Ara.
Doncs mira, ja estàs tot arreu.
No, això és per punyeteria. Perquè sé que la gent vostra estarà a favor meu.
Ah!
Et tinc a dir que el teatre o Goya o el teatre...
Condal.
100 persones les tindrà segur.
Sí, mai tant.
Doncs ja podem començar.
Que són ja el casal de gent gran d'Esquí Sants.
Molt bé.
Ja el tindrem.
Segur que
ja tindrem.
Segur.
Joan Pere, moltíssimes gràcies. Un plaer, una abraçada enorme.
Felicitats, senyora.
Laura,
la teva esposa.
Consol, Carme, moltíssimes gràcies. Avui volia parlar també, no ens ha donat temps, i en parlarem la setmana vinent. Prepareu-vos això, eh? Que en parlarem d'eleccions. I de política.
Amb el que hem passat avui. No ens ho diguis ara, em sembla, eh?